La localitat brasilera de Belo Horizonte serà aquesta matinada l'escenari d'un dels partits de futbol més apassionants que es poden veure arreu del món. Un partit que enfrontarà el Brasil contra l'Argentina, que sumen entre les dues 7 campionats mundials, tot i que ja fa temps dels de l'Argentina, per exemple. Dues seleccions també on han jugat o juguen alguns dels millors jugadors de la història, com ara Messi, Pelé, Maradona, Garrincha, Di Stéfano o Didi, corresponsal a l'Amèrica Llatina. Joan Biosca, bona tarda.
Bona tarda.
En aquest cas, el Brasil i l'Argentina que juguen el pas a la final de la Copa Amèrica. Un escenari, l'estadi del governador Magalhães Pinto, que no porta bons records a la Seleção.
2014, Belo Horizonte, Alemanya, derrotava el Brasil 7-1 al Mineirão, l'estadi on aquesta matinada que ve, de dimarts a dimecres, hora de Catalunya, l'Argentina de Leo Messi buscarà passar a la final d'aquesta Copa Amèrica, també derrotant precisament a la Canarinha. Un partit que a l'Argentina s'espera i es viu imaginant un Leo Messi platòric, desequilibrant i també genial, el que no ha sigut en els darrers 4 partits de competició d'aquesta Copa Continental Americana. Se l'espera, és cert, a Leo Messi, però pels seus companys d'equip el que està clar és que volen guanyar aquesta Copa Amèrica més per Leo Messi que no pas per ells, destacava el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
Los jugadores tienen tanto cariño y lo quieren tanto a Leo que a veces declaran que quieren salir campeón más por él que por ellos mismos, pero acá todo el mundo quiere salir campeón porque Argentina quiere, o por lo menos Argentina quiere llegar a la final, ¿no? Pero es indudable que al mejor jugador de toda la historia del fútbol le hace falta ganar algo.
Sobre el paper, el Brasil té totes les de guanyar, un equip més sòlid, més compenetrat, amb una idea de joc més consolidada i, a més, una selecció que juga com a local. Però hi ha nervis a la verde amarela. El seu seleccionador, Tite, reconeixia que no dorm tranquil de fa dies i té clar, també deia, que no podran anul·lar a Leo Messi.
Y no se anula, Messi. No adianta que yo no voy a querer, pues, no anulas. Puede disminuir las acciones de él, mas no puede neutralizar un jugador de ese nivel. Así como no se neutraliza Coutinho, así como no se neutraliza Firmino, así como no se neutraliza William.
Segona semifinal d'aquesta Copa Amèrica, la que jugaran Xile i Perú la matinada de dimecres a dijous, hora de Catalunya. El que sí està clar és que algun blaugrana jugarà la final continental. No sabem, però, si serà Leo Messi, Arturo Vidal, o bé Coutinho o Artur.
I aquest partit, a banda de tot el que ens acaba d'explicar el Joan, que serà especial per Leo Messi, l'argentí es torna a trobar al davant en un partit molt important, Alisson Ramsés Becker. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Alisson era, per qui no ho recordi, porter de la Roma quan va eliminar el Barça a la Champions l'any passat. Alisson era el porter del Liverpool, que va eliminar el Barça de la Champions aquest any. Alisson serà avui el porter del Brasil.
Alisson s'ha convertit en un mal presagi per a Leo Messi, especialment quan el porter brasiler juga com a local. Fora de casa, Alisson ha encaixat 7 gols en 2 partits contra el Barça, però com a local la cosa canvia. Cap gol en 3 partits contra Messi i els seus equips, Roma, Anfield i Argentina, en el Brasil 3, Argentina 0 de novembre del 2016, en partit de classificació pel Mundial.
Futebol no existe uma lógica, né? Existem jogos que um jogador faz a diferença. No meu caso, eu enfrentei isso quando a gente jogou contra o Barcelona. O Messi fez a diferença no estádio deles, né? E no segundo jogo, o nosso coletivo prevaleceu e a gente conseguiu a classificação.
Alisson destaca que el futbol no és un esport de lògica, que a vegades les actuacions individuals com les de Messi actuant com a local pesen, però que d'altres el joc combinatiu s'imposa al talent individual.
Veurem doncs què passa aquesta matinada de partida. 2:15 per DAZN entre el Brasil i l'Argentina. Però també hem de fer un apunt de la segona semifinal d'aquesta Copa Amèrica, que jugarà la matinada de dimecres a dijous. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
Els protagonistes seran el Perú i Xile. No podem oblidar que la selecció xilena és l'actual campiona de la competició.
De fet, ha guanyat les dues últimes edicions, derrotant precisament l'Argentina a la final a totes dues. Una selecció en destaca la figura del blaugrana Arturo Vidal, un dels jugadors més carismàtics del seu país i amb un gran pes a la selecció.
Yo lucho todos los días por ser el mejor en mi posición, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Me he ganado un respeto a esfuerzo, a trabajo, y gracias a Dios siempre he estado en los mejores equipos del mundo, así que eso me tiene muy orgulloso.
Arturo Vidal ha parlat aquesta matinada pels mitjans de comunicació, que li han preguntat si li agradaria tenir Neymar com a company al Barça. Sentim el que ha dit.
No sé, si yo a mí me ya en Barcelona ya juego con los mejores y si Barcelona quiere a Neymar ese no es mi problema. Yo estoy enfocado en lo que es la selección, en tratar de ganar esta copa y después descansar. Para eso hay gente encargada en Barcelona para hacer esas cosas.
Vidal no tenia moltes ganes de parlar de res que no fos el partit contra el Perú, tampoc de la rivalitat entre dos països veïns, Xile i el Perú, que han viscut més d'una disputa territorial.
Lo futbolístico no creo que haya rivalidad, sino que hay dos selecciones que tienen mucho sueño de lograr esta copa. Ellos son una selección también que tiene jugadores jóvenes, jugadores que tienen mucha calidad, que quieren darle un título a su selección igual que nosotros. Por eso va a ser un partido difícil, pero más de eso no creo que haya nada.
Continuem amb futbol. Ara parlem del Mundial Femení a França.
Cellers Maset dona suport a l'esport femení amb la iniciativa Sempre amb elles i patrocina aquest espai.
I ara sí, aquest Mundial arriba al moment decisiu i avui tindrem ja la primera selecció finalista de la competició. S'enfronten l'actual campiona, els Estats Units, contra Anglaterra, que és la tercera millor selecció del món. És un duel que es viurà a les 9 del vespre a Lió, Montserrat. L'equip anglès podrà superar les nord-americanes?
Doncs en això s'estan esforçant aquests últims dies. La selecció dirigida per Jill Ellis, Nord-Amèrica, és l'únic equip no europeu que queda al Mundial de França. Són, com sempre, les favorites i els Estats Units volen revalidar el títol mundial. La californiana Megan Rapinoe té clar que avui sortiran a totes.
Yeah, of course. I mean, if you're...
Si arribes a aquest punt del torneig i no intentes guanyar el Mundial, llavors no sé què dimonis hi fas aquí. Crec que tots els equips es deuen sentir així. Tots els equips que s'han classificat pel Mundial s'haurien de sentir així. És cert que és un dels millors equips. Estan en molt bona forma ara mateix. Han demostrat un domini total del joc. Elles haurien de tenir molta confiança, però nosaltres agraïm que es confiï una mica en Amèrica.
Justament, la seleccionadora nord-americana és nascuda a Anglaterra i volia jugar a futbol, però als anys 80 al seu país les noies no podien practicar aquest esport. Gràcies a un trasllat laboral del seu pare, Ellis va arribar amb 15 anys a Virgínia i allà va poder desenvolupar-se fins a arribar a la selecció del país. Amb 52 anys, ara vol guanyar el seu segon Mundial amb els Estats Units. Però la selecció anglesa es troba en un moment molt bo, dirigides per l'exdefensa del Manchester United, Phil Neville. Des de fa un any, Anglaterra sap que aquest cop sí que poden batre la totpoderosa selecció de les barres i estrelles. Així ho explica la líder de l'equip, Lucy Browns.
Hem jugat en dues semifinals cara a cara i aquesta és la tercera. Juguem habitualment contra els Estats Units, contra França, contra Alemanya i les guanyem. En tots els tornejos juguem contra elles i elles afrontaran el partit de forma molt tensa perquè ara saben que podem guanyar-les. La diferència ara és que sabem que podem guanyar-les.
Neville creu que la defensa fixa de 4 que fan, mantenir la porteria a 0 i la bona feina que estan fent a la davantera poden ser les claus per superar les nord-americanes. La blaugrana Toni Dugan també forma part de l'equip que avui pot donar la sorpresa si eliminen els Estats Units al Mundial de França.
La llei de fosses...
Sempre amb elles. És la iniciativa de Cellers Maset que dona suport a la igualtat de gènere. Aquest estiu, per cada ampolla de vi Merlot Rosé, Cellers Maset destinarà 1 euro a llars tutelades on acullen dones que han patit violència de gènere. Descobreixi la iniciativa sempreambelles.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Encara el futbol, recordem que tenim el mercat obert. Repassem els moviments d'avui, Jordi.
Mira, el Paris Saint-Germain ha fitxat el fins ara jugador del Sevilla, Pablo Sarabia, per 5 temporades i uns 20 milions d'euros. Alfa Semedo ha finalitzat la cessió amb l'Espanyol, torna al Benfica portuguès. El migcampista de Guinea-Bissau, que va arribar el mes de febrer passat, ha jugat part de 3 partits durant la seva estada a l'equip blanquiblau, molt poc. Rafa Benítez, que ahir es va acomiadar del Newcastle com a entrenador, dirigirà a partir d'ara el Dalian Yifang de la Lliga Xinesa. I el Tottenham ha pagat uns 10 milions d'euros per Jack Clark, un jove jugador del Leeds, tot i que seguirà en aquest club com ha cedit. L'equip que entrena Mauricio Pochettino no havia fitxat ningú des de fa un any i mig. Lucas Moura va ser l'últim.
I ara dirigim la mirada cap al riu Noguera Pallaresa. És l'escenari des d'aquest cap de setmana del Campionat del Món de Caiac d'estil lliure. Tomàs Llebre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Demà debutarà Quim Fontaner en K1, la modalitat reina d'aquest esport. Fontaner aspira a revalidar la medalla d'or que ja va aconseguir ara fa 2 anys a San Juan, a l'Argentina.
El Campionat Mundial de Caiac d'Estil Lliure de la capital del Pallars Sobirà demà començarà la competició de la categoria K1 sènior, la de l'actual campió del món, el palista del Club Piragüisme Salter, Quim Fontaner.
sí que puc partir una mica com a favorit, no? Com a campió del món actual, però des de preliminars m'hauré de fer allò que les diferents rondes, els quarts, les semis fins a la final, i bueno, si arribem a la final, doncs apretar tot el que es pugui i òbviament posar tota la carn a la graella per veure fins on arribem, i si pot ser acabar revalidant el títol, doncs molt millor.
La categoria de Quim Fontaner té 69 palistes inscrits, demà tindrà sèries preliminars, divendres quarts de final, dissabte tant semifinals com final. En aquest campionat, Quim Fontaner preveu espectacularitat.
Jo crec que un dels grans atractius és sort en si, no? I tot el que representa el riu Noguera Pallaresa. Aquest és un dels bessols del piragüisme. Sort ha fet una gran inversió per donar a conèixer aquest esport, i amb aquest nou camp de regates que tenim, la veritat és que esperem una competició molt i molt espectacular entre els millors especialistes de la disciplina, vinguts de tot el món. Estem parlant de 30 països, més de 300 atletes.
Els esportistes catalans de la selecció espanyola són quasi la totalitat, 16 de 17. A més de Quim Fontaner, 6 també són del piragüisme salter, 8 del caiac sort i un de l'Associació Esportiva Pallars.
Un apunt de ciclisme per parlar d'un veterà, el britànic Mark Cavendish, que no disputarà el Tour de França, que comença aquest dissabte mateix. Cavendish, que suma 30 victòries d'etapa a la ronda francesa i que aspirava, de fet, a superar el rècord de 34 que té Eddy Merckx, no ha estat seleccionat pel seu equip, el Dimension Data. Cavendish té 34 anys i aquesta temporada no ha aconseguit gaires bons resultats, en part pels problemes que ha tingut amb un virus.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Torna ara per parlar de tennis i més concretament de Wimbledon. Ahir va començar amb alguna sorpresa destacada i avui, Jordi, hi debutaran, entre d'altres, els favorits Nadal, Federer, també Barty i també Paola Badosa i Albert Ramos.
La primera jornada va deixar fora de la competició la segona favorita, la japonesa Naomi Osaka, i també dos dels jugadors que aspiraven a trencar el domini dels Djokovic, Federer i Nadal. Parlem d'Àlex Zverev, sisè camp de sèrie, i de Stefano Tsitsipas, el setè. També cal destacar la victòria de Corey Gauff davant Venus Williams. Gauff té només 15 anys. En canvi, Novak Djokovic no va patir per superar la primera ronda. Avui serà el torn, com deies, de Roger Federer i de Rafa Nadal. Tres jugadors que ja superen els 32 anys, però que continuen dominant el tennis mundial. De fet, a Wimbledon sempre han aconseguit la victòria des del 2003, només en dues excepcions, el 2013 i el 2016, en què va vèncer Andy Murray. Rafa Nadal arriba després de guanyar Roland Garros, però sense haver jugat cap torneig sobre herba.
La realitat és que lo important és tenir una preparació adequada, tenir sensacions positives damunt la superfície, més enllà del que hagi passat en el passat, les setmanes anteriors, i a més tenint en compte que d'herba a terra hi ha tanta diferència. Però bueno, evidentment, el fet de tenir aquesta tranquil·litat extra, pues, en moments puntuals pot ajudar.
La presència catalana en el quadre masculí ha quedat reduïda a Marcel Granollers, que es va classificar ahir per a la segona ronda. Avui Albert Ramos fa uns minuts ha perdut en 3 sets amb Steve Johnson. Al torneig femení només una jugadora de casa, Paula Badosa, que ha superat la fase prèvia i avui viurà un dia molt especial per ella. El seu entrenador, Xavier Budó, analitza el partit que disputarà contra Bárbara Flynn.
Juguem amb una jugadora que és Bárbara Flynn, jugadora russa, de l'escola russa, molt bona jugadora, molt agressiva, en conceptes bons per la pista d'herba. En som molt conscients que és un partit molt dur, i el més important d'aquest partit serà gestionar les emocions i els nervis, que és la primera vegada que la Paula juga una fase final de Wimbledon, i el més important d'aquest partit serà gestionar la situació. Si és capaç de gestionar-la, que no és fàcil, la Paula és capaç de guanyar a qui vulgui.
També hi debuta avui Garbiñe Muguruza i la cap de sèrie número 1, Ashleigh Barty.
Un apunt d'handbol. Per primera vegada a la història, l'equip femení de l'handbol Granollers participarà en competició europea. Ho farà la Challenge Cup. És un cop ha acceptat la proposta de participació que li ha fet la Federació Espanyola d'Handbol.
En el repartiment de places europees, la Federació Espanyola ha rebut una plaça extra que ha recaigut en l'equip ballesà, com a quart classificat la temporada passada, en la millor posició del club a la màxima categoria estatal. Però aquest bitllet europeu calia ratificar-lo en junta directiva. El club ha donat el vistiplau econòmic i el CAC7 serà l'any vinent equip europeu, cosa que suposa un fet històric pel Granollers, que es converteix en el primer club català i estatal a disputar una competició europea masculina i femenina.
I un parell de punts de bàsquet. Encara tenim temps abans de les notícies de les comarques de Barcelona. Ahir jo us vam explicar que el futur de Ricky Rubio passa per Phoenix. El base del Masnou deixa els Utah Jazz per marxar als Suns. Ahir al vespre el jugador no ho va voler confirmar, però sí que ho ha fet aquest migdia en un acte a Girona.
Fins que no està firmant no es pot dir blat ni... Però bueno, el dia 6 vaig cap a Phoenix a firmar, i és un projecte molt il·lusionant. La veritat és que parlant l'agenda lliure és el que té, no? Que a vegades penses en, en unes coses i ràpidament i tens que tindre un plan B, un plan C, i aquestes coses han passat en el meu cas, i ara pensant ofrenament estic molt il·lusionat, no?
Encara en altres moviments a l'NBA, Jimmy Butler ha fitxat per Miami Heat i el Barça de bàsquet ha anunciat la renovació de Víctor Claver fins al 2022. Catalunya migdia.